Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, Cadena 7.
La 1 i 14 minuts, els dimecres, ja sabeu que en aquest últim tram del magazín obrim els micròfons de l'Hora Móra d'Ebre al fil directe, avui per parlar de l'actualitat de Riba-roja d'Ebre. Ho fem amb la presència del seu alcalde, Antonio Suárez, i també director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l'Ebre. Molt bon dia, senyor Suárez.
Hola, molt bon dia.
Benvingut a la ràdio, què tal, com estem?
Gràcies, bé. Pujant amunt i avall, treballant pel poble, treballant per les Terres de l'Ebre i, òbviament, pel país.
Com està vivint aquestes setmanes d'incertesa del govern del país? Hi haurà govern o no hi haurà govern?
Doncs no li negaré que ho estem vivint, fins i tot hi ha dies que amb certa angoixa, però sempre amb l'esperança, jo crec que hi haurà govern, tindrem president i jo crec que serà abans de Setmana Santa. Passa que tampoc no... Crec que la situació és complexa, la situació és complicada i s'ha d'acabar de lligar moltes coses a uns nivells que nosaltres no hi arribem. Però jo tinc l'esperança que tindrem govern i tindrem presidència de la Generalitat.
Com està perjudicant tota aquesta situació de stand-by, no?, els projectes que hi ha per al territori?
Doncs, miri, pel que fa a territori i sostenibilitat, que és possiblement un dels departaments amb els per al qual treballo, doncs podríem dir que hi ha hagut en primer lloc l'aplicació del 155 afecta bàsicament les partides de medi ambient, val? Que no era precisament el pastissos del departament, val? Perquè algú poder creia que a través del medi ambient es podien camuflar doncs, actituds, podríem dir, considerades per alguns no constitucionals. Ara bé, les grans partides del departament, com són les que corresponen a infraestructures de mobilitat terrestre, a carreteres i a transports, aquestes doncs, no van ser intervingudes, que són 10 vegades a les de medi ambient. Per tant, pel que fa al dia a dia, els ciutadans no se'n van veure afectats. Ara bé, totes aquestes partides de medi ambient que van ser doncs, intervingudes i doncs, vigilades des de Madrid, avui per avui estan alliberades i s'han pogut començar a atorgar les subvencions. Dit això, a mi el que em preocupa doncs, és que molts dels projectes d'aquells que impliquen lideratge doncs, estan parats. Redaccions de projecte, inversions, el que no és propi de l'arranjament, millora i conservació d'infraestructures, doncs tot això està parat. Me preocupa l'aplicació del 155, però també em preocupa dues situacions de paràlisi importants. En primer lloc, l'Estat espanyol no té pressupostos generals aprovats. I això, com tots és coneguts, afecta que moltes comunitats autònomes doncs, no tinguin una part important dels calés que haurien de venir a Madrid. A la Generalitat de Catalunya correspon 780 milions d'euros i al Departament de Territori i Sostenibilitat entre 115 i 120 milions. Això fa que fins i tot per enguany doncs, algunes de les actuacions o fins i tot de la gestió del dia a dia doncs, se vegin compromeses, sobretot compromeses a partir del mes de maig i juny. I l'altra situació que a mi em preocupa és que el fet de no tenir govern de la Generalitat doncs, tampoc no hi ha pressupostos al Parlament de Catalunya. Estem en una situació de pròrroga pressupostària i això també ens afecta. Per tant, és 155 i la intervenció des de Madrid, òbviament, no es pot negar, però també el fet de que no hi hagin pressupostos generals de l'Estat ni pressupostos aprovats al Parlament de Catalunya.
I d'altra banda, per anar tancant també aquest primer bloc, senyor Suárez, li agradaria a vostè seguir com a director dels Serveis Territorials? No sé si li han oferit o no en aquest possible nou govern que es podria formar en les properes setmanes o no, no ho sabem.
La feina que he desenvolupat durant aproximadament poc més de 2 anys com a director territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat ha estat una feina enriquidora a nivell personal, perquè jo venia del món de l'ensenyament, sóc funcionari del Departament d'Ensenyament, llavors he passat a un altre departament i m'ha permès conèixer una administració que jo coneixia des del punt de vista com a alcalde. És a dir, jo anava barallant amb territori i sostenibilitat per poder doncs, tirar endavant projectes a Riba-roja d'Ebre. I ara doncs, són els alcaldes els que ens venen a la direcció territorial a Vallaralles amb mi o amb les direccions generals per poder tirar endavant projectes. Per tant, ha estat una feina apassionant, una feina amb la qual he gaudit, una feina sacrificada. Dit això, no m'importaria continuar, no li negaré que no m'importaria continuar. Ara bé, jo estic a la disposició del govern del meu país, estic a la disposició del president de la Generalitat i ells decidiran on creuen que si jo he de continuar servint el país, des d'on millor el puga servir.
Doncs ho sabrem, esperem amb les properes setmanes com es va dibuixant tota aquesta situació. Anem a Riba-roja d'Ebre, si li sembla, i anem a parlar una mica dels projectes que s'estan gestant aquest 2018. Quines són les actuacions? Tenen alguna inversió prevista destacada per aquest 2018?
L'enguany, durant el 2018, es preveu la finalització de les obres d'ampliació del cementiri municipal. Ja vam anunciar que les començaríem l'última vegada que vaig estar aquí. Són unes obres importants perquè permeten arranjar una part del cementiri vell que estava molt deteriorada, però alhora ampliar-lo, no? I ampliar el cementiri per a una capacitat de 177 nínxols més. Per tant, gairebé és un cementiri nou, com el que podríem dir, perquè l'anterior doncs havia quedat saturat. No disposem ja de nínxols nous. Amb aquesta ja en tenim 27, que ja estan instal·lats. Falta acabar, òbviament, l'obra, per tant, hem solucionat un problema i tenim cabuda per a 150 nínxols més. Per tant, hem deixat un problema solucionat a 50 anys vista per al nostre municipi. I, a més, dotem d'aquest cementiri doncs, de serveis, de lavabos, algo tan senzill que no en teníem, o, per exemple, de sala de dipòsit de difunts. Per tant, millorem les instal·lacions anteriors. Jo crec que durant 7 anys, amb la urbanització del cementiri, d'una part del cementiri, veia aquesta ampliació, doncs disposem d'avui en dia d'uns serveis funeraris al poble de primer nivell, actualitzats, posats al dia i del qual nosaltres ens podem sentir orgullosos. Per altra banda, també estem acabant i es preveu la finalització per a la Setmana Santa de la llar de jubilats. La llar de jubilats es troba als baixos de la Casa de la Vila. És un local que va començar a funcionar als anys 70 i que havia quedat completament obsolet. Val? Vam licitar una obra de 120.000 euros, no era una obra menor, es va acabar adjudicant en 96.000 i el que s'ha fet és doncs, gairebé arranjar la meitat dels baixos de la Casa de la Vila i l'antiga llar de jubilats s'ha sectoritzat en dues parts. La fase 1, la que s'està executant ara, centres jubilats, on s'han renovat totes les instal·lacions, climatització, aigua, llum, hi haurà nous lavabos que estan en molt mal estat i els dos seran accessibles per a minusvàlids i dotarem l'espai d'una cuina en condicions perquè el conserge doncs, pugui realitzar correctament i oferir un bon servei a tots aquests jubilats. I el segon sector, que correspon a la fase 2, per la qual ja s'està treballant per trobar el finançament, va un centre de dia per a capacitat per a 15 places i per al qual doncs, hi ha una part de les preinstal·lacions també queda feta, doncs perquè és un dels projectes per al qual un servidor es va comprometre per a aquesta legislatura. Doncs la legislatura, la situació econòmica és la que és. Hem pogut executar, gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, la fase dels jubilats, i jo crec que durant el 2019 podrien començar a executar ja les obres del centre de dia.
Un equipament molt important, no?, per a la població.
En tot cas, amb 1.200 habitants, més de la meitat té més de 65 anys. És tenim una piràmide, malauradament, molt, molt invertida i cal donar servei i sortida a molts d'aquests ciutadans que tenen els fills vivint fora de la comarca, Camp de Tarragona, Barcelona i Lleida, i que, mentre es puguin valdre, es volen quedar vivint al municipi. Com és lògic.
Hem de parlar avui d'aquest projecte, no, de la redacció de la carretera entre Riba-roja d'Ebre, la Granja d'Escarp i Almatret. Està tirant endavant aquest projecte que fa dies que no en tenim notícies?
Bueno, és una d'aquelles coses que vam aconseguir salvar in extremis abans que el conseller Rull entrés a la presó. Val? Doncs perquè el conseller Rull, abans d'anar a Estremera, va signar l'avaluació d'impacte ambiental, que van passar en favorable, per tant ja la van poder publicar al DOC, i d'aquesta manera doncs, van poder licitar al mes de febrer l'adjudicació de la redacció del projecte per un valor de poc més de 360.000 euros. Durant la primera quinzena, durant aquesta primera quinzena de març, han obert el sobre 1 d'aquelles empreses que han presentat les seves pliques i ara, si, segons el previst i d'acord amb el que es va publicar el DOC l'última setmana de març obrim el sobre 2, per tant adjudicarem la redacció del projecte, val? Que compta doncs, amb la redacció d'una de les opcions triades i consensuades amb els tres municipis. Podem dir que d'aquesta manera no s'havia arribat mai tan lluny,
no.
Tindrem projecte, que no li havia hagut mai, I a partir d'aquí, d'aquí 18 mesos, quan tinguem aquest projecte, només caldrà buscar un finançament que ronda al voltant dels 35-40 milions d'euros. Però, si hem arribat fins aquí, doncs continuarem treballant perquè el pont de Riba-roja, després de 18 anys, tingui continuïtat.
Optimistes, per tant, no? Aquesta segona fase, ara que ja ha arrencat, el que era més important, tindre projecte.
Passa l'avaluació ambiental i adjudicar el projecte. Han sigut 7 anys de molta feina, des dels tres ajuntaments, des de l'Ajuntament de Riba-roja, òbviament, i òbviament també des de la Direcció Territorial.
Un altre projecte que també està sobre la taula és el tema de la depuradora, que no en tenien a Riba-roja d'Ebre.
No en tingut. Ni vam tenir als anys 60, però gairebé no va estar en funcionament, perquè jo era una depuradora d'una altra època. Actualment no en tenim, estem abocant totes les aigües a Llera, directament al riu Ebre, i era també una de les reivindicacions del municipi. Estan acabant ara de redactar el tercer projecte, i si disposem de pressupostos al Parlament durant el 2018, doncs aquesta depuradora podria començar les seves obres entre finals del 2018 i començaments del 2019 i resoldria una situació al municipi doncs, que fa més de 50 anys que arrosseguem.
Projectes de Riba-roja d'Ebre que comentàvem ara, que són molt importants, però també des de fora, no?, dona la sensació que últimament s'estava vivint a Riba-roja d'Ebre com un caldo de cultiu, no?, a nivell cultural, artístic, no?, també dels joves. Deia vostè que sí que la població és envellida, però hi ha molt moviment de joves últimament per Riba-roja. Pot ser més de cara al cap de setmana, però pot ser en un futur, no?
Jo crec que aquí hi ha molts factors que ja hi han jugat. Des del govern municipal hi va haver una aposta pels esports i per la cultura molt important des de l'any 2000-2011. Obtenint tot amb moltes facilitats. Moltes facilitats a nivell d'accés a locals com de suport logístic. També hi ha hagut molt bona feina per part de molts regidors, del regidor d'Esports i de Joventut, dels regidors de Festes, de l'actual regidor de Serveis, de Promoció Econòmica i de la Regió de Cultura, que han incitat i han promogut entre totes aquestes noves generacions de ribarrojans que accedeixen a la majoria d'edat, doncs que agafessin de nou les entitats. Hem de pensar que en aquests 7 anys de govern doncs han rearrencat entitats com pot ser el Club de Tenis, que ha suposat que avui disposem, per exemple, de 3 pistes de pàdel a la Riba-roja, que ara hi ha arrencat de nou la joventut esportiva, el club de futbol, ara amb modalitat de futbol sala, o que la societat de pesca esportiva a la Garba, ara encapçalada per 3 joves, també hi ha arrencat. Jo crec que hi ha hagut des de l'Ajuntament una aposta decidida, que la gent doncs, se n'ha vist gaudit, se n'ha aprofitat i això ha fet que tirem endavant. Segurament el municipi també l'hi ha de dir, i no està bé que ho digui jo, hi ha una bona genètica. I dos, la gent de Riba-roja, la gent de la Ribera, es mouen en ambients, jo dic, no fàcils o extrems.
Què vol dir amb això?
No hi ha feina. La gent s'ha d'espavilar. És a dir, i això, la gent quan viu en situacions dures, quan viu en situacions expresses, això jo crec que activa doncs, molts de les coses que portem a dins. Entre altres, la cultura i l'art.
No?
Jo crec que és un denominador comú a Riba-roja, a la Ribera, i fins i tot a Terres de l'Ebre. I si no, calculin si el percentatge d'artistes aquí a Terres de l'Ebre no és superior que a la resta del país, a part en Barcelona, òbviament.
En aquest sentit, està oberta una nova convocatòria del projecte Un Riu d'Art, no?, que convida al municipi artistes internacionals a crear amb artistes locals, que no són pocs, el que dèiem.
Bueno, és una iniciativa que va arrencar l'any passat per part de la regidoria de Joventut, molt interessant, que fa que avui doncs, disposem de 4 obres d'art al municipi, a nivell de via pública, però no només això. Suposa doncs, que artistes de diferents àmbits, de diferents disciplines, de diferents nacionalitats convisquin amb nosaltres durant la setmana que dura el certamen i convisquin amb artistes locals, que no són pocs, i on també hi participa activament totes les, bàsicament senyores, perquè no hi ha senyors, les alumnes de l'aula d'art local.
I pel que fa al tema dels joves, senyor Suárez, esteu treballant en els últims temps amb un pla de local de joventut fins al 2020, crec que és el pla de joventut. Què s'està fent o intentant fer per a retenir aquest talent jove a Riba-roja d'Ebre o a potenciar iniciatives des del poble?
A part de tota l'aposta esportiva i cultural que abans he citat, jo crec que un dels grans encerts, del qual avui comencem a gaudir els seus, podríem dir, èxits, és la zona líquida. Si analitzant molt ràpidament, nosaltres tenim un problema al municipi que és comú a molts pobles de la comarca. No tenim emprenedors, no tenim emprenedoria, fruit del context social i econòmic que tenim bàsicament a la Ribera i a la Ribera Nord. No? És a dir, la gent jove, òbviament, com tothom, com qualsevol adult vol treballar. Llavors, molts pocs, durant la seva etapa formativa, contemplen la possibilitat de fer empresa i de constituir-se com a autònoms. Jo entenc que és molt més fàcil, doncs, per exemple, formar-se per poder entrar a un dels grans centres de treball com pot ser la nuclear. Però hem de ser conscients que no tothom entra a la nuclear, perquè no hi ha treball per a tots. I en segon lloc, també el que hem de pensar és que aquest centre de treball no durarà sempre. Val? I no estem preparats, mal bé pesi, vull dir, després de portar 7 anys a l'alcaldia, no estem preparats per substituir aquesta nuclear. No hem fet prou per la diversificació econòmica, tot i que des del Consell Comarcal s'ha fet molta feina, molt ben feta, i hi ha hagut molts encerts. Llavors, la zona líquida va ser una de les apostes municipals, que on es va crear un espai, aquesta voluntat per part de l'equip de govern de posar espais públics al servei dels ciutadans, però en aquest cas no de les entitats, que també, sinó a nivell de l'emprenedoria. No? Això fa que avui disposem de 12-13 teletreballadors,
Déu-n'hi-do,
amb la possibilitat, doncs, que ells puguin establir relacions, és a dir, i fer el coworking, no? I poso com a exemple, per exemple, les empreses químiques de Tarragona. Les empreses químiques a Tarragona estan connectades totes entre elles per davall amb tubs, diuen, i entre elles s'intercanvien els productes químics. Doncs el que hem fet a la zona líquida és crear un espai on hi ha professionals autònoms de moltes disciplines que fan teletreball, que treballen molts per a despatxos professionals de fora del municipi, però entre ells se poden, doncs, intercanviar serveis i qui sap si generar startups i crear noves empreses. Hem de pensar que vam ser el primer centre de teletreball coworking rural aquí a Catalunya i hem estat models per a molts que han arrencat des de llavors. Per tant, és una de les apostes per poder retenir. Òbviament, a part d'això, com ja he dit abans, des del consistori s'ha intentat donar totes les facilitats i s'ha apostat per projectes un cop presentats que han considerat creïbles.
Ahir teníem, per exemple, els Local Records a l'Oriol i al Marc i ens explicaven que s'estan formant però que el seu objectiu és mantenir aquest local que tenen de producció de música i gravació a Riba-roja d'Ebre. Diuen que això ho tenen clar. Que no saben on arribaran, però que el que tenen clar que el local ha d'estar a Riba-roja.
Bueno, han tingut una molt bona iniciativa. A Riba-roja d'Ebre, des de fa molt temps, hi ha una gran cultura musical. Nosaltres, des de l'Ajuntament, vam oferir, òbviament, una aula ja de música, aula extensió de l'Escola de Música de Benissanet, però sí, hi havia múltiples iniciatives que, de manera individual, un grup, però de manera totalment independent al consistori, han tirat i tiren endavant. Jo des d'aquí, ells saben, tots aquests joves, que tenen tot el suport per part de l'Ajuntament i que la mesura que les nostres possibilitats s'ho permeten, doncs els hi donarem suport i recolzament.
Canviant amb un altre tema, senyor Suárez, també hem vist que en els últims temps s'està explotant bastant el potencial dels antics forts de Ginebra, no? I que hi ha algun projecte, no sé si ens pot explicar alguna cosa, o s'està coent encara?
Jo crec que de l'oli de Ginebra, en tota la feina que han fet els amics de Riba-roja, dona per a tota una entrevista.
Sí, jo crec que sí.
La podríem ocupar tota una hora L parlant dels olis de Ginebra. Estan acabant de maquetar un llibre que hem elaborat fruit d'un conveni que va haver entre els centres d'estudis de Ribera d'Ebre, l'Ajuntament de Riba-roja i l'Institut Ramon Muntaner, i que han estat tirat endavant gràcies als amics de Riba-roja i també a dos investigadores, a la Marina Rovic i a la Judit Vidal, que el llibre el tenim a punt d'enviar a impremta, i bueno, un llibre que s'ha cuidat fins al més mínim detall. Els amics han sol·licitat aquesta setmana la declaració de 5 forts d'oli com a nous becils, bé cultural d'interès local, i el full de ruta és que un cop estiguin declarats becils per part del Consell Comarcal, perquè és un poble de menys de 5.000 habitants, doncs es declara la zona d'interès etnològic. Val? Això s'està treballant amb la direcció general corresponent del Departament de Cultura. I l'altre gran projecte per a finals de 2019 és preparar una exposició per al qual ens cedeixen un espai al Museu d'Etnologia i de Cultures del Món a Barcelona, allà al carrer Montcada, i per al qual, doncs, des del museu, doncs, s'ha dotat de pressupost poder elaborar aquesta exposició, i he començat ja a treballar per elaborar era pels materials, i utilitzar aquest museu per a promocionar el poble i per a promocionar tota aquesta cultura dels forts d'oli de Ginebra.
Molt interessant, aquest projecte. Ja els convidarem un dia i en parlarem extensament aquí al magazine. Per anar tancant, el que dèiem, tenim un cap de setmana intens, no? Dissabte tenim Copa de Lletres, 10 anys, bueno, 10 no, 10, 10 anys no, 10 edicions, que se'n 10, fan dos a l'any, perdó.
10 edicions, sí, en aquesta modalitat. En fem una a la primavera i l'altra a la tardor. Aquesta primavera és la desena. Compta amb tres autors, val, que han estat doncs, portats d'aquí de Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Algú també, a vegades portem molts autors de fora de la península, i aquests autors ens presentaran les seves obres i seran aquestes maridades doncs, amb els vins del celler Batea, de la denominació d'origen Terra Alta. Mm. Intentem sempre maridar literatura catalana i literatura castellana amb vins propers, vins de la Deo Montsant, Deo Priorat i Deo Terra Alta. Tot això aquest dissabte a la tarda.
I diumenge cap a l'ermita.
Sí, diumenge tenim la romeria a l'ermita de Santa Madrona, patrona de Riba-roja d'Ebre. Sortirem a primera hora del matí des de l'església en romeria, portant el pa beneit, aquestes coques que porten les ribarrojanes al cap, i sortirem en processó fins amb la imatge de la Santa fins allà. Allà, un cop arribem, abans dels oficis religiosos, esmorzarem. L'esmorzar típic és la truita de carxofa i l'ou dur.
Quina gana, a aquesta hora.
Bueno, hi ha uns rituals que coneixem, que són, jo crec, únics, que ens identifiquen com a ribarrojans, i aquest es preserva. Hem de pensar que l'ermita de Santa Madrona, que ja té 128 o 129 anys, és de l'any 1887, es va construir damunt d'un poblat ibèric. Mm-hmm. On segurament se practicaven rituals pagans. I segurament una de les reminiscències de llavors és aquest menjar dur allà a l'ermita. És un ritual de fertilitat, sobretot de cara als senyors, i més ara que arriba la primavera.
Que curiós. Parlem d'aquesta romeria a l'ermita, però és que enguany també estan d'aniversari de l'altra ermita que comparteixen amb Vilalba i la Pobla de Massaluca, la de Berrús.
La de Berrús, la de Santa Maria Magdalena de Berrús. És una ermita que fins a l'any 67 va estar a la vora del riu. Val? És una ermita templera, gòtica, entre els segles XII i XIII, amb un valor arquitectònic, també una de les grans piques baptismals d'aquí de la comarca, que en ser adquirida amb els conjuntament dels terrenys per l'empresa Ener, constructora de l'embassament, i a proposta del municipi va haver molts ribarrojans que van treballar i van lluitar perquè fos traslladada, i aquesta ermita va ser desmuntada pedra a pedra l'any 67 i construïda a l'actual embassament a 500 metres d'altitud a la partida de les Sogues. Enguany farà 50 anys que s'hi va celebrar la primera missa, el nou emplaçament. Actualment és propietat de l'Ajuntament de Riba-roja, això conjuntament amb la partida i el refugi, i és visitada en dissabtes o en dies alternatius per Vilalba dels Arcs i per la Pobla de Massaluca, doncs perquè l'ermita era l'església de l'antic poble de Berrús, que era algo molt semblant a les Camposines, perquè ens fem una idea, i que per diferents motius, segurament doncs, unes epidèmies de paludisme, de malària, doncs aquests van abandonar el poble i part d'aquests habitants es van anar distribuint entre la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, que són poblacions molt properes, i Riba-roja. I un cop a l'any doncs, aquests veïns tornen a visitar-la. Enguany, amb motiu dels 50 anys, farem festa i trobada conjunta de tres municipis el proper 26 de maig. Comptarem amb la presència del president de la Diputació de Tarragona i també del bisbe de Tortosa.
Ja n'estirem pendents també d'aquest acte molt interessant. Acabem recordant que també el dia 6 de maig teniu la cinquena Figot Race també, de la Challenger BTT Terres de l'Ebre, que aquestes curses donen molta vida també aquí al territori.
Bueno, és una cursa que vam iniciar el 2012. L'any passat vam descansar, perquè estem dins de la Challenger BTT Terres de l'Ebre. Normalment cada any descansa una, i l'any passat doncs, vam creure que era el moment de parar i de reflexionar i de possiblement reorientar-la. I enguany la recuperem amb la seva cinquena edició, amb dos circuits. Ens visiten més de 200 corredors, per tant, i omple el poble. I en segon lloc, molt important, hi participen més de 50 voluntaris locals, i l'associació de joves es prepara el dinar, no?, cap al migdia, amb l'elaboració de les clotxes. Per tant, venem Riba-roja i venem també Ribera d'Ebre. Per enguany hi ha dos circuits, un curt i un llarg, i el llarg, doncs, jo crec, m'atreviria a dir que és apassionant, repetint per una de les senderes que vam recuperar ara fa 2 anys i que ha estat sol·licitada per tots els que la van gaudir l'any 2019. 2016, i en tot el seu recorregut pel marge esquerre del riu doncs hem habilitat i hem recuperat tres senderes.
Molt bé.
Que doncs, enllacen diferents camins i que segurament farà que els amants de la BTT en gaudeixin.
Que vostè és el gran amant de la bicicleta.
Intento sortir tot el que puc durant la setmana o tot el que m'ho permeten la direcció territorial de l'alcaldia. Ho intento.
Doncs senyor Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d'Ebre, li agraïm moltíssim que hagi vingut a mantenir aquesta conversa distès als micròfons de la ràdio. Ja sap que estan oberts quan l'actualitat del municipi ho demani.
Molt bé, gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.